Bon dimecres a tothom. Som aquí una setmana més a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic més teatral de la ciutat, que cada setmana us va explicant totes les novetats que hi ha als escenaris de Sabadell. També parlem de propostes teatrals que omplen la cartellera barcelonina, d'història teatral de la ciutat i musical, i de moltes altres coses. Tirar endavant aquest programa no seria possible sense la feina meravellosa de tot el nostre equip, i en especial a la gent que avui està darrere d'aquest programa que escoltareu. Laura Lozano a la producció, Toni González al control tècnic, a les nostres col·laboradores més fidels, Júlia Stals i Elvira Franc, als germans Quero i al Jaume Pont, i sobretot a les convidades d'avui. Doncs aquests dies uns se'n van, els altres es queden, els altres els fan fora, déu-n'hi-do el circ mediàtic que hem viscut els últims dies en diferents àmbits, futbol, política... El que sabem segur és que de moment nosaltres seguim aquí, ens quedem parlant de teatre, de cultura, d'història, i aprofitant aquests micròfons per fer de la cultura un espai més lliure, just, i fer arribar aquest gran món al màxim d'oients possibles. Perquè el que està clar és que sigui com sigui, sense cultura no hi ha progrés, ni pensament crític ni gaudi. Així doncs, nosaltres continuarem en la nostra línia. Ara sí, arrenquem el programa d'avui repassant els seus continguts.
Amunt al Taló.
Com sempre, haurem de preparar les agendes per saber quines ofertes teatrals ompliran els teatres aquest cap de setmana a la ciutat de Sabadell, acompanyats de la Júlia Stals. Tindrem amb nosaltres a Rosa Renom per parlar de Casares Camus, que arriba aquest divendres al Teatre Principal. El nostre col·laborador Jaume Pont ens continuarà parlant sobre el teatre a l'Acadèmia Catòlica de Sabadell. Els germans Quero ens portaran un nou duel de musicals del tot actual. Parlarem i descobrirem musicals on apareixen polítics o on es parlen de temes polítics. I acabarem el programa, com sempre, amb la nostra col·laboradora Elvira Franc, parlant de dos muntatges de la cartellera barcelonina, Llegat, al Teatre Acadèmia, i No hi ha fills innocents, a la Sala Atrium. I ara sí, després de fer aquest petit repàs de continguts, aixequem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Doncs com he dit, agendes a punt, calendaris oberts, i tenim a punt també la Júlia al nostre estudi per saber tot allò que podem gaudir de cultura aquest cap de setmana a la ciutat. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Com estàs?
Molt bé, perquè hi ha molta cultura i és un maig ple en tots els sentits.
Això
i amb el teatre
bo.
Encara més, per tant, això
perfecte.
Ens agrada.
Perfecte, acabant la temporada com toca. Doncs som-hi, amb què comencem?
Comencem al Teatre Sant Vicenç, que segueix en cartell qui dels 4, dissabte 2:15 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda.
Perfecte. Amb què continuem? Exacte,
apostem,
que també va
també.
Bé. Que també va bé.
Exacte, no tot és música, no tot és música.
Que també va bé. Doncs som-hi.
Seguim a la faràndula, que continua Pinocho, aquest dissabte a les 6 de la tarda i diumenge amb dues sessions, la primera a les 12 del migdia i la segona a les 6 de la tarda. I recordem que és l'últim cap de setmana.
D'aquesta temporada, com sabem, és sí. L'estrena de la temporada i es veurà...
Però si volem anar aquest any, aprofitem
això
aquest
veritat,
cap de setmana.
Això és veritat, últimes oportunitats.
A la bàscula interpretaran 8 dones de Robert Thomas divendres a les 9 de la nit, dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. Tres oportunitats en un cap de setmana.
Déu-n'hi-do.
Tela, i podem anar segur en algun moment o altre.
I tant.
Seguim, que a l'Espai Àgora presenten Contracontes a partir de contes de Quim Monzó aquest dissabte a les 8 del vespre.
Alguna cosa més encara?
Sí, acabem, ja última parada, al Teatre Principal, que representaran Casares Camus, aquest francès, aquest divendres...
Que es noti aquest francès.
I tant. I la representaran aquest divendres a les 8 del vespre.
Que entrevistarem a la Rosa Renom, una de les actrius, i que, malauradament, doncs, pels oients, les entrades estan exaurides, però del tot de la gent que té les entrades, doncs, que podrà conèixer una mica més d'aquesta proposta. Moltes gràcies, Júlia. Tot això, perdó, abans...
Fem un recordatori,
un recordatori
que fem sempre, ja
sempre.
Us el deveu saber de memòria, i és que podem trobar tota la cartellera teatral, gran part de l'oferta cultural de la ciutat, a l'aplicació Sincronitzats disponible a iOS i Android. I també a la web de Sabadell Cultura ho tenim tot ben apuntat perquè no ens perdem cap detall.
Ara sí. Moltes gràcies, Júlia. Ens veiem la setmana vinent.
I tant, bona setmana.
Amunt al Taló. 8 temporades parlant de teatre. L'entrevista.
Aquest divendres 24 de maig a les 8 del vespre, el teatre principal arriba a Casares Camus i arriba amb totes les entrades exaurides. Rosa Renom i Jordi Buixaderes, dirigits per Mario Gas, posen veu a les cartes entre l'escriptor francès Albert Camus i l'actriu gallega Maria Casares, i que posen de manifest el que va ser una gran història d'amor. I avui, a la Muna al Taló, tenim el plaer de poder-ne parlar una estona amb l'actriu Rosa Renom. Hola, Rosa, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, agrair-te que puguis compartir aquesta estoneta amb nosaltres per parlar d'aquesta gran història d'amor.
Sí, encantada.
Aquest projecte, pel que sabem, pel que hem anat sentint quan vau fer temporada a Barcelona, neix durant la pandèmia, quan tu llegeixes el llibre editat en francès que recull totes aquestes cartes entre aquests dos personatges. Des d'aquell moment de la lectura, com es va materialitzant el procés per acabar tenint l'espectacle que podrem veure aquest divendres a Sabadell?
Home, el llibre és un llibre, és preciós, però són 1.500 pàgines. Llavors, la feinada va ser triar les cartes, ajuntar-les, que mantingués una mica el fil de la història, que s'expliqués una mica tota la... Perquè no són cartes durant 15 anys, o sigui, és una relació que s'explica sobretot per les seves cartes. Uh-huh. I la història va ser això, sobretot de triar i de deixar una mica com l'essencial per poder una mica seguir aquesta gran història d'amor.
I què hi ha en aquesta història que tu llegint-la et va sobresaltar o vas pensar que valia la pena posar-ho damunt d'un escenari?
Perquè, d'entrada, perquè passa amb uns temps convulsos, com els d'ara una mica, però també com molt, molt interessants, el París dels anys 40, just quan comencen que encara és la guerra, encara París està ocupat, es coneixen quan París encara està ocupat, i llavors és el final de la guerra i és una època també com molt... on passen moltes coses, és el París de les caves de jazz, és el París com que hi ha com un afany de llibertat, és el París on es discuteixen, des del comunisme de la Unió Soviètica fins a... també ells són joves i per ells també és la seva com a eclosió. Mm-hmm. La Maria amb el teatre i acabarà siguent la gran tràgica francesa de l'època i del Camus que acabarà siguent un premi Nobel. O sigui, una mica, són dues trajectòries fantàstiques.
Clar, i que es troben amb aquestes cartes.
I amb un context molt interessant, molt convuls, però molt interessant.
Com deies, una història d'amor que ha quedat escrita per la distància que sovint els separava, que suposo que era un entrebanc per la seva relació, però també he sentit que comentàveu que gràcies a aquesta entrebanc que van tenint la història hem pogut conèixer aquestes dues vides i aquesta història que els va unir. Com era aquesta història d'amor? Perquè ell era casat, era pare, també es van conèixer altres amants d'ella, però què hi havia que, com tu has dit, va mantenir aquesta correspondència, aquesta relació durant 15 anys?
Hi havia una cosa, suposo, com de fatalitat d'alguna manera, o sigui, no es podien evitar. I malgrat tots els entrebancs i totes les dificultats i totes les guerres que tenien, perquè va ser una història molt, molt passional, amb tots els problemes i tot això, però malgrat tot no es podien evitar. O sigui, l'amor a vegades és aquesta cosa que no li pots posar regles, no li pots posar valles, no? Vull dir que quan va.
Sí.
I ells van estar junts tota la vida.
Clar, però no van renunciar tampoc a les altres vides que tenien.
Bueno, suposo que van haver de renunciar com a coses, no ho sé, però en canvi no van renunciar a altres, no van renunciar a ells mateixos i aquest fil profund que els va unir tota la vida. Uh-huh. Es van anar construint l'un a l'altre d'alguna manera, o sigui, és com impossible d'entendre la Maria sense l'Albert Camus.
Clar.
I l'Albert Camus sense la Maria. No sé, són aquestes coses fusionals.
Aquestes coses a vegades inexplicables, no? Que no té gaire més explicació.
Que deuen ser inevitables.
Exacte.
Que l'amor no es pot jutjar, arriba un punt que no el pot jutjar.
No.
Vull dir que no.
No.
Que s'escapa, sempre va per sobre.
I és un clar exemple de tenir vides separades i a la vegada no poder-se evitar l'un de l'altre. Deies que el llibre té 1.500 pàgines. Quantes cartes es van arribar a enviar durant tots aquests anys que estiguin recollides?
Recollides en el llibre em sembla que n'hi ha 860 i pico.
Déu-n'hi-do.
clar, és que s'ho deien tot, vull dir, es parlaven des de que es podien arribar a enviar 3 cartes al dia, allò de et passaré a recollir les 6, o demà no vinc que tinc la regla, saps? És que,
clar,
és que,
tot.
O sigui, s'ho deien tot per carta.
Tot per carta. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Se suposa que el correu a França no era com el d'aquí.
No, perquè si no, si no aquí ho haguessin tingut més complicat, la veritat.
Sí, sí, sí.
Com deies, dos personatges marcats per algunes circumstàncies que similars, com l'exili, el viure una guerra. Aquesta circumstància suposo que no només els va marcar la vida personal de cadascú, sinó també creus que va marcar la relació d'amor que van viure?
Sí, sí, home, una relació d'amor mai no és com aliena a tot el que passa al voltant. I tots dos també, per exemple, els unia un amor molt profund a Espanya i a l'Espanya republicana i un compromís amb la societat, tant des del cantó d'ella, del cantó de teatre o d'exiliada, uh-huh. i del cantó d'ell, que també era una mena d'exiliat. Tots dos són com uns exiliats, perquè ell també és com un africà a París, un algeri, un pied-noir, que en deien. Uh-huh. No sé, els uneixen moltes circumstàncies, també.
I això es recull a les cartes, també parlen d'aquest context social que els preocupa?
Mm. Sí, 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 ella parla molt del teatre, clar, de les coses que li preocupen al teatre, uh-huh. de guerres interines que a vegades hi ha en el teatre, que si la comèdia, que si coses d'aquestes, i ell amb la seva escriptura, el compromís, o quan denuncia coses i es queda sol i tots els altres intel·lectuals se li tiren a sobre, però ell amb aquell no s'ha de dir, s'ha de dir, o sigui, amb un compromís molt, molt profund.
Com hem dit, aquesta història d'amor arriba aquest divendres a Sabadell, a la vostra ciutat, tant la teva com la del Jordi. Com és per vosaltres, en aquest cas per tu, actuar a Sabadell? Té alguna cosa d'especial?
Sí, home, sí, és jugar a casa. És jugar a casa i també hi ha com una responsabilitat.
Clar.
En el sentit que voldries que agradés, que quedés bé, que, no sé, és
com...
és un teatre que ens estimem molt, que ens agrada molt. I això, i esperem. I a més he sentit que deies que estaven exaurides les localitats, que això
totes
ja és com...
Totes les entrades. Clar, clar, almenys
que bé.
La voluntat de veure també el talent local a la ciutat. Jo crec que a nosaltres ens fa molta il·lusió. Però és això que tu deies, a vegades potser és com una arma de doble fil, no? Sentir-te com a casa, però a la vegada aquest sentiment de responsabilitat.
Sí, que et tens la decebre, però bueno, és una cosa que hem fet amb molt carinyo, que n'estem molt contents i que pensem que és molt interessant, perquè a vegades coneixes una mica els personatges però com de lluny i no saps ben bé el
clar,
que hi ha.
Dius, és una faceta que queda...
De haver llegit coses, clar. Però no coneixen ben bé potser la seva història i el
exacte.
Tipus de personatge que era.
A vegades dels personatges mediàtics, no? També val la pena conèixer les
sí,
històries personals.
Sí, perquè les cartes s'expressen d'una altra manera.
Exacte.
Les cartes es deixen anar més, és la vessant com més íntima i també com més fresca, d'alguna manera, més lliure.
Uh-huh. Vas engegar aquest projecte, Rosa, i en aquests casos suposo que a diferència de quan et proposen un projecte el vas anar construint a mida. No sempre suposo que passa poder anar escollint l'equip i treballar amb amics, això el fa encara una mica més especial?
Sí, home, jo em vaig parlar de seguida amb el Mario, una mica amb la idea que, com que era la pandèmia, pensava, mira, si són cartes, doncs un llegim per aquí, l'altre llegim per allà, amb el Jordi, que ja hi pensàvem, eh?
Uh-huh.
Però ben separadets i que no ens toquem, potser és una cosa que es podria anar fent per la pandèmia. O sigui, primera la història amb la idea com d'anar buscant una sortida en aquells temps estranys.
Clar.
El que passa que la cosa va anar com creixent, ens vam anar animant, i mira, però sí, és un equip, hem format un equip fantàstic. Amb tota la part de so d'Orestes Gas, amb l'Àlvaro Luna amb les projeccions, amb el Sebastià Bros amb l'escenografia, amb l'Antonio Velar al vestuari...
Uh-huh.
No ho sé, un equipasso.
Aquest espectacle el vau estrenar a temporada alta, heu estat fent temporada al Teatre Lliure Barcelona també, amb totes les entrades exaurides, i amb el Jordi ara també us heu retrobat posteriorment a Casa Calores, a la Beckett,
sí.
Que comenceu la gira d'aquí poc. Ha estat casualitat fer aquests dos projectes tan seguits i junts?
Sí, una mica sí, però com que a més ens anava bé perquè vam dir així, tindrem com la mateixa agenda una mica per poder compaginar les
clar.
Coses, doncs no, estem encantats, aquest any hem de bracet, diguéssim.
Sí, parella de fet per temporada teatral.
Sí.
Com hem dit, ara feu la gira també de Casa de Calores, la comenceu ara, que des d'aquí animo tothom que si no l'avisa la Beckett que es fixi bé en aquesta gira, perquè és un espectacle preciós, fresc i bonic, que a mi em va...
Sí, no anem a Sabadell, és raro això,
ja, home. Són aquestes coses que a Sabadell passen, què hem de fer? Telefonarem, perquè s'ha de veure, és preciós.
Sí, i després, ha sigut un projecte molt bonic.
Sí, molt bonic i molt fàcil de veure, de ser espectador, és un espectacle molt fàcil de veure i a la vegada molt agraït també. Teniu alguna cosa prevista després d'aquesta gira de Casa Calores?
Sí, s'estan com preparant com coses, però encara no te'n parlaré, diguéssim.
Val. bueno, almenys contents des d'aquí que et puguem continuar veient els escenaris i a veure si més sovint a Sabadell ja farem algunes trucades, a veure si és possible.
Tant de bo, m'ho apunto.
Exacte. Se'ns acaba el temps, Rosa, a agrair-te aquesta estoneta per parlar de Casares Camus, que es podrà veure, com repeteixo, aquest divendres 24 de maig a les 8 del vespre al Teatre Principal. Que vagi tot molt bé, Rosa, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu, adéu.
Adéu.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló. Entre talers i talons.
Si ho recordeu, fa unes setmanes, no gaires, parlàvem amb el Jaume Pont a la secció d'Entre Talers i Talons sobre el teatre a l'església, a les parròquies, i com deia el Jaume, ens va introduir a la creació del grup de teatre de l'Acadèmia Catòlica de Sabadell, i avui el tenim a punt per continuar coneixent el recorregut d'aquest grup teatral a la ciutat. Bon vespre, Jaume.
Què tal? Bon vespre, Carlota. Com estàs?
Molt bé.
Doncs sí, continuarem amb la secció. El nom exacte oficial és Secció Dramàtica de l'Acadèmia Catòlica, que
Perfecte.
És un grup important, perquè vull explicar ben bé per què potser l'altre dia que vam fer una mica el context d'on va sorgir aquest tipus de teatre catòlic i els inicis d'aquesta secció dramàtica de l'Acadèmia Catòlica. Doncs el que és important aquest grup, perquè realment una mica són com els nostres besavis teatrals, a nivell de teatre amateur, o sigui, els que fem actualment teatre amateur a la ciutat, una mica les entitats, o els que formem part d'aquestes grans entitats que formen part de l'estat, per exemple, la Joventut de la Faràndula, el que havia sigut el Teatre del Sol, el Teatre Sant Vicenç, tots aquests grups provenen o tenen els orígens, doncs, no tenen els orígens, sinó que, des del meu punt de vista, normalment el teatre amateur, com que són persones que no han tingut una formació, no han tingut una teoria teatral, sinó que l'aprenentatge l'han fet a base de la pràctica, i tenen una mica l'herència de les persones que els hi han explicat, que acostumen a ser, doncs, una mica, doncs, els directors o actors més veterans, que els hi han ensenyat la manera, doncs, d'estar al de l'escenari i d'actuar, no? Doncs els inicis de tots aquests grups, les persones que després, doncs, van formar aquests grups o que van veure, diguem-ne, que van començar a aprendre a fer teatre, provenien la majoria d'aquí, d'aquest grup de l'Acadèmia Catòlica, no? I per això és important, o és destacat, perquè més, no sé si avui tindrem temps, però arribarem a parlar d'alguns de les persones o dels personatges més destacats d'aquest grup, i veurem que tenen un vincle posterior després amb altres grups
de la ciutat.
Exacte, que posteriorment, doncs, es convertirien en aquests grups que ara són els grans grups de teatre de Sabadell, no? Doncs bé, ens vam quedar al canvi de segle, recordem que el 1891 és quan es va crear la secció dramàtica de l'Acadèmia Catòlica, i aquests 10 primers anys, doncs, van ser uns anys d'inici, de consolidació, i sí que a partir, doncs, del canvi de segle el grup ja va quedar plenament consolidat. El que era la sala d'actes de l'Acadèmia Catòlica es va ampliar l'escenari, es van començar a imprimir cartells, que fins llavors, doncs, es posava una pissarreta i s'apuntaven els noms de les obres allà, i a més també, doncs, ja no només es feia una mena de taquilla inversa, sinó que realment, doncs, ja es va posar un preu. I, per tant, ja veiem que aquí hi ha un ritme important
de l'activitat teatral. Exacte. Ja comença amb una rutina.
Exacte, es consolida amb una programació pròpia. I alhora també, que això ho havíem començat a explicar la setmana passada, també hi ha una destacable relació amb altres grups de teatres catòlics d'altres poblacions, seguint una mica el model de l'Acadèmia Catòlica de Sabadell. I es crea una xarxa entre elles. I, a més, fins i tot es va arribar a crear un alguns setmanaris i fulletons que publicaven aquestes, les obres de teatre catòlic, i a més posaven en contacte els diferents grups. Per exemple, hi va haver una revista que es deia La Talia Catalana, que es va publicar entre 1897 i 1899 per la família Quera, que a més van ser fundadors, no Quero, aquesta és la dels nostres, sinó Quera, que van ser els fundadors d'una llibreria del mateix nom, que estava situat al carrer Petritxol i que publicava i editava obres de teatre catòlic. També, doncs, més endavant va aparèixer un altre butlletí que es deia L'Escon, que es va editar entre el 1903 i el 1918, i a més també van editar, doncs, una col·lecció de llibres que va arribar fins l'any 36 de llibres de teatre. I moltes vegades la secció de l'Acadèmia Catòlica apareix en aquestes, la seva activitat apareix en aquestes revistes, i algunes de les obres, doncs, són estrenades són estrenades també a l'Acadèmia Catòlica. I alhora també en aquesta xarxa hi havia intercanvis, els grups de, o sigui, la secció dramàtica de l'Acadèmia Catòlica també anava a fer, doncs, obres de teatre en altres centres de també del mateix estil, d'altres poblacions. Per exemple, hi va haver molta relació amb la secció dramàtica de l'Ateneu de Sant Andreu de Palomar, amb el Centre Catòlic de Ripollet, amb el Centre Catòlic de Terrassa, amb el Centre Moral Instructiu de Gràcia, és per veure una mica els noms, eh?
Sí, sí.
La Joventut Catòlica de Terrassa, el Centre Catòlic de Santa Madrona de Barcelona, i bé, tots aquests grups hi havien això, doncs, un intercanvi. De vegades ells venien aquí a Sabadell i els d'aquí Sabadell
anava...
allà. També fins i tot es va crear una secció de formació durant uns quants anys, dirigits per en Antoni Penalba, que era un dels directors de la secció dramàtica. Durant aquests primers, durant els inicis del segle XX, es va crear una entitat paral·lela que es deia l'Esbarjo de Sant Josep, i que el que feia era preparar els més joves i els més petits perquè després poguessin passar, doncs, a formar part de l'elenc de la companyia de la secció dramàtica de l'Acadèmia Catòlica.
Un primer
taller
de teatre.
Exacte, com un embrió del taller de... això mateix. O sigui que ja veiem que hi ha tota una sèrie de coses, doncs, que les hem heretat, no, diguem-ne. I també alguns dels títols de les obres que ells representaven, del repertori que tenien, algunes d'aquestes obres es aniran representant, o sigui, van començar a representar aquesta època, i es aniran representant ben bé fins als anys 50. I alguns dels títols els vull dir perquè molts d'ells potser sonaran als més veterans, però són títols que es van representar en moltes ocasions, com Els dos sergents francesos, Don Gonzalo o l'orgull del GEC, com Les olives, L'agència d'informes comercials, i també altres obres d'en Pitarro, com per exemple Cura de Moro, El ferrer de Tall, El rector de Vallfogona. Totes aquestes eren part del repertori que representava l'Acadèmia Catòlica i que es van, que després, doncs, altres grups també de teatre catòlic doncs, també van continuar representant. I evidentment l'obra insígnia que no podia faltar a l'època nadalenca, doncs, són Els pastorets, evidentment. Que era una obra de repertori indispensable. En un principi es van fer versions en castellà, uh-huh, i després algunes es van començar a fer en català. I fins i tot en algunes ocasions es va arribar a representar dues versions de pastorets en l'època nadalenca, dos tipus diferents. Hem de dir que la versió d'en Folch i Torres és del 1916, i estem parlant encara aquí de principis del segle XX, del 1900. Per tant, encara no hi havia la versió d'en Folch i Torres. Però sí que, per exemple, en Cerdà Salvany, que recordem que va ser, doncs, qui va fundar o que va crear l'Acadèmia Catòlica, doncs va demanar a Ramon Rivera, que també Ramon Rivera també era un dels directors i una de les personalitats destacades del grup de l'Acadèmia, que escrivís, concretament li va dir: m'agradaria, Ramon, que per donar una innovació a aquesta classe d'espectacles escrivissis uns pastorets. I així va ser com, en 3 setmanes, en Ramon Rivera, ostres, això va ser el Nadal de 1913, recordem que Els pastorets en foc són del 1916, em va escriure uns pastorets que són Els pastors de llegenda, i que va dirigir en Lluís Sant Romà, o sigui, en Ramon Rivera va escriure aquests pastorets, en Lluís Sant Romà els va dirigir, i en Tom Griera els va musicar, va crear una música, i després en l'Esteve Trullàs va dissenyar o va crear l'escenografia, que recordem que eren, a l'escenografia en aquesta època eren els típics decorats penjats.
Clar.
Que baixaven i pujaven del teler, o de vegades s'enrotllaven, no, depenent, jo no sé, crec que el de l'Acadèmia Catòlica no tenia teler, per tant segurament es deurien enrotllar els decorats. I s'ha de dir que aquests pastorets de llegenda que es van escriure aquí a Sabadell, doncs, es van, van haver diversos grups de teatre d'aquests que dèiem catòlics d'altres poblacions que també es van interessar per ells, i el 1914 també es van arribar a publicar, i de fet actualment tenim tenim aquest llibret existeix actualment i el tenim guardat.
Els primers pastorets representats a la ciutat.
Bueno, representats no, escrits per, almenys que escrits
exacte,
per un,
creats a la
escrits
ciutat.
per un sabadellenc. I a partir de 1919 sí que ja es va incorporar els d'en Folch i Torres, o sigui, l'Acadèmia Catòlica ja va incorporar els d'en Folch i Torres, que just feia 3 anys que s'havien estrenat. També va ser el 1919 que va ser la primera vegada que es va permetre que la Verge Maria fos interpretada per una noia. Recordem
clar,
que això...
perquè recordem que
exacte,
només hi havia nois fent aquests espectacles i que havien transformat alguns personatges perquè fossin interpretats per home, però clar, la Verge Maria no hi havia transformació possible,
no? Verge Maria,
possible,
de vegades
no?
Feien alguna imatge, o feien el que fos, però en aquest cas, o agafaven algun noi jove, o algú que tingués una cara femenina, però en aquest cas, doncs, sí que van permetre que fos la Verge Maria fos interpretada per una noia, que era concretament la filla d'Esteve Trullàs. Recordem aquest nom, perquè...
Anirà aquest, sortint.
Sí, en parlarem bastant de l'Esteve Trullàs. I fins i tot la secció dramàtica de l'Acadèmia, com a novetat, va arribar a fer algunes escenes dels pastorets més enllà de les parets del teatre, a l'entorn de la masia de Can Vilà, que és una masia que hi ha prop de Togores, anant de Togores cap a Castellà, queda una masia, doncs, aprofitant un dels porxos d'aquesta masia, doncs van representar en aquella zona uns pastorets. També, fins i tot, més endavant, hi va haver una altra versió que va escriure l'Esteve Trullàs amb música de Josep Anton Clapés, que es va titular En Borrec i en Moltó o Els pastorets de Betlem. O sigui que ja veieu que es va escriure a partir del 1922 i es van anar combinant amb els de Folch i Torres. Per tant, ja veieu que l'activitat dintre de l'Acadèmia era realment important i, per exemple, doncs, per veure una mica com s'havia anat consolidant el grup, la temporada 21-22 van fer 31 representacions. 31 representacions. La 22-23 en van fer 21. Vull dir, eren 21 representacions, cada setmana feien una obra diferent i, per tant, hem de veure la important activitat que hi havia. I, a més d'això, aquesta secció dramàtica va anar evolucionant i ja no només van representar obres de teatre, sinó que es van començar a atrevir també a preparar sarsueles i operetes i obres musicals. En algunes representacions hi va participar l'Orquestra Moixins. Recordem que vam estar parlant dels fatxendes dels Moixins fa unes quantes setmanes, doncs l'Orquestra Moixins hi va participar, com és el cas de l'estrena de la Rondalla Lírica de Ramon Ribera, un altre sabadellenc que va escriure una rondalla lírica, o sigui, per tant, una obra de teatre musical que es titulava La Bruixeria, el març de 1917. I també les sarsueles es van representar El Sant de l'Amo, La Llotjat, La Murga Gaditana, que era una versió en català de La Marxa Gaditana, una sarsuela, i 16 jutges. I per això, doncs, el grup, a partir d'aquest moment, amb totes aquesta incorporació d'obres de teatre musical, doncs va canviar el nom. Ja no era només la secció dramàtica, sinó que era la secció lírica i dramàtica de l'Acadèmia Catòlica, perquè havia incorporat tota aquesta vessant musical. Bé, doncs ja veiem que hem arribat doncs, als anys 20, als principis dels anys 20, i veurem com evoluciona aquest grup de teatre durant els anys 20, perquè passarà una cosa important. Hem estat veient que fins ara ja han anat representant obres de teatre en català, i el catalanisme, que concretament lligat doncs, a aquesta època amb la Lliga, amb en Cambó, amb en Prat de la Riba, doncs, i el catolicisme tenia molt vincle, l'Acadèmia Catòlica va tenir aquest vincle i veurem com el 1923, amb l'arribada de Primo de Rivera, passen
això
tot
canvia.
De coses. Però això ho veurem al proper capítol.
Perfecte. Per tant, ens en recordem de canvi de nom de secció lírica i dramàtica, perquè ja tenim el teatre musical a l'activitat de l'Acadèmia, i... recordem Esteve Trullàs, també un nom...
Ramon Ribera, Esteve Trullàs, aquests noms en parlarem més endavant.
Perfecte. Doncs ho deixem per avui. Continuarem, com deia el Jaume, recuperant la història del grup de la secció lírica i dramàtica de l'Acadèmia Catòlica. Moltes gràcies, Jaume. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Duel de musicals, amb Eli i Xavi Quero.
Doncs ja tenim a punt a l'estudi els germans Quero i ens porten un nou duel de musicals. S'han quedat amb ganes, suposo, de tenir el seu propi debat en aquestes eleccions i per això ens han portat musicals relacionats amb la política o amb els polítics dins dels musicals. És així?
És així.
Perfecte.
Perfecte. Doncs com anem? Com comencem?
Doncs mira, hi ha quatre blocs, com sempre fem, o gairebé sempre fem, i en aquest cas començarem per les causes justes, perquè sempre hi ha una causa justa per la qual lluitar. I els musicals moltes vegades ens han ensenyat que sempre hi ha una lluita, sovint obrera, en la que cal posicionar-se, tot i que de vegades els camins s'acaben bifurcant i ens porten a llocs molt diferents. El malestar social, però, és sovint l'esdeveniment desencadenant de la trama. I el que fa que els personatges de cada un d'aquests musicals comencin a posar a lloc.
Jo començaré amb l'Anglaterra thatcheriana i les seves mesures econòmiques ultraliberals, que ens afecten encara avui en dia. La destrucció de l'habitatge públic o el tancament d'empreses manufactureres a tota Gran Bretanya i, posteriorment, a tota Europa, va afectar, entre d'altres, no, al pobre Billy Elliot. El musical de Billy Elliot justament ens parla d'una petita comunitat que depèn exclusivament d'una mina i de com el govern britànic vol tancar-la. I de tot això, protestes i un nen, en Billy, que descobreix que posseix la passió per ballar. Ara, però, perdem-nos en una d'aquestes protestes que es mouen com a rerefons alhora que motor principal de l'espectacle.
I'm Sharon Percy. Miss, I don't know what to do.
No, ba.
What, ba?
Billy Elliot, una història segurament coneguda per molts dels oients que ens estan escoltant i que recentment també s'ha pogut veure a Barcelona, ha arribat fins aquí. Déu-n'hi-do, és veritat el que deies, Xavi, que les protestes obreres al final són molts dels desencadenants de molts musicals i de moltes històries, que tampoc no acaben en musicals, sinó també de moltes obres de teatre.
Així és. I de fet ara continuem amb una altra protesta obrera. La vaga general del 1929 en contra del govern de Primo de Rivera en intent de reeducar-lo, però no van aconseguir-ho, però que és el tret desencadenant perquè comença el musical Flor de nit, de la Goll de Gom. En aquest fem un repàs entre 1929 fins al 36 aproximadament, és a dir, l'era daurada del paral·lel, veritablement. I bé, tenim aquí una vaga general.
Escoltem-ne un trosset.
Vosaltres heu estat els propietaris de les paraules i les llibertats. Vosaltres heu estat els incendiaris de les revoltes i dels atemptats. Dieu que som només uns terroristes i aneu buscant l'ajut dels militars. I no us fa res massacrar, i no us fa res reprimir si conserveu els vostres capitals. Vosaltres dispareu sempre a l'esquena, la llei de fugues ens heu aplicat.
Que bé de tant en tant poder recopilar també musicals de La Goll de Gom, que molts duels de musicals acaben, ens hem d'anar fora del país per poder trobar-los, i que bé recuperar també musicals de casa i fets a casa.
Sí, que és difícil perquè no tots tenen enregistraments, amb el qual hem de recórrer el que podem.
Exacte. I Flor de nit també, que segurament es podrà veure en el recull que farà de Goll de Gom de tota la seva llarga trajectòria en els musicals. Amb què seguim?
Bé, continuem amb sociopolítica.
Sociopolítica. Hem fet causes justes, revoltes, i anem a sociopolítica.
Sí, foscos interessos, o allò que anomenem també el zeitgeist, que a partir d'aquí sempre anem a trobar, en la forma de l'esperit del temps, un enemic que va variant si és una idea, un concepte, un continent, i en aquest cas ens n'anem fins a Àsia. Perquè Àsia, durant molts anys, en tot el seu còmput com a conjunt de països, sempre ha esdevenit com un gran enemic, principalment pel liberalisme, en moltes ocasions, o formes d'aquest. Tot i que de vegades també això serveix per poder parodiar, i poder parlar de, del mateix Occident. Però bé, vaja, deixo a l'Eli, que tire paello.
Doncs som-hi, què ens presentes, Eli?
Doncs, tal com ha dit el Xavi, no, durant molts anys el continent asiàtic ha sigut, no, un lasso de cops, independentment del color de la seva política. I ha sigut, no, un dels que ha rebut grans pals per part dels occidentals. I, com ja sabem, els musicals no estan exemptes d'això. I n'hi ha un que és molt interessant perquè, a més, es va inspirar en una òpera que es va fer 80 anys abans. És el cas de Madame Butterfly, transformat en el musical de Miss Saigon. Doncs no només veiem la història d'amor d'Alquimia i en Chris i la seva deriva en Triangle Amorós, sinó també un enfrontament de dues formes de pensament, el liberalisme i el comunisme. El liberalisme, o els Estats Units, però, va ficar, com sempre, el seu nas en altres països per imposar el seu ideal.
Escoltem-ne, doncs, un fragment. Perfecte, doncs tenim això, Miss Saigon, inspirat en Madame Butterfly, contraposant dos pensaments socials i polítics. I el Xavi, què ens porta de sociopolítica?
Mira, portem un musical que va servir per reflectir perfectament el que era l'Anglaterra victoriana, però com que no podíem parlar d'aquesta, van inspirar-se en Japó, i així va sortir El Mikado de Gilbert i Sullivan. Un musical de 1885 que només en el seu primer any d'estrena va tenir 150 produccions pirates perquè no havien donat els drets a ningú i van haver-hi 150. I això és la gravació del centenari, que va ser de Goll de Gom.
Escoltem-ho.
Mikado, castipuri, partidari del rumor, va fer un decret prohibint el fet que els homes flirtegessin.
Qui violés l'ordre reial i flirtegés,
com és normal,
excepte en vincle conjugal, que el cap me li tallessin,
tallessin, tallessin,
que el cap me li
tallessin. Doncs una altra peça de Goll de Gom. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do en aquest duel, eh?
Bona mitjana.
Recuperem la mitjana perduda en molts programes.
Sí.
Perfecte. Passem al tercer bloc.
Sí. El naixement d'una nació, és a dir, els americanos venent-nos la moto. Que ja sabem com és el seu colonialisme cultural i és en si mateix això una declaració política. Però bé, com que sempre acaben deixant-nos uns bons espectacles, doncs...
Ja ens va bé.
Sí, ens ho acabem passant tot. Perquè no només som una societat líquida, sinó també som una societat de l'entreteniment.
I exactament, tal com ha dit, no? Qui es podria pensar que es podria fer un musical d'un secretari d'Estat i creador d'una moneda, no? Doncs un musical que, a més, arrossegués un munt de fandom. En aquest cas, parlem del musical Hamilton i la creació dels Estats Units amb la biografia d'un dels seus pares fundadors, Alexander Hamilton.
Escoltem-ne una cançó.
The testament to his claim. Well, the word got around. They said this kid is insane, man. Took up a collection just to send him to the mainland. Get your education. Don't forget from whence you came. And the world's gonna know your name. What's your name, man?
Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. Just you wait.
Hamilton, una producció que continua omplint i dels grans musicals que perdonen avui en dia en les grans cartelleres. I el Xavi, que ens porta?
Doncs mira, porto un musical que es va composar expressament pel 200 aniversari del naixement dels Estats Units, que a mi sempre m'ha agradat molt, tot i que no va tenir cap mena de transcendència més enllà dels Estats Units, que és el 1776. Van fer una pel·lícula a l'any 71 i una producció de Broadway al 69. I, de fet, tenim un trio protagonista que són otros que salen aquí mencionados en Hamilton, però que, evidentment, no tenen el protagonista, que són com en Benjamin Franklin, en la Abigail Adams i en John Dickinson. I, de fet, en aquesta cançó que escoltarem ara, pues, li estan dient a John Dickinson: senyor, segui callí.
Good God, what in the hell are they waiting for?
Sit down, John, sit down, John, we're dancing, John, sit down, sit down, John, sit down, John, we're dancing, John, sit down.
Someone ought to open up a window.
It's 90 degrees, have mercy, John, please, it's hot as hell in Philadelphia.
Perfecte, doncs amb aquest musical acabem el tercer bloc de sociopolítica. I quin serà el quart bloc que acabarà amb aquest duel de musicals?
La corrupció, la corrupció política i la apropiació indeguda de diners. Perquè no s'ho passi ni un moment d'ara, sinó que des de fa uns quants anys constantment ens preveuen d'això, ens diuen: no feu això, nois, no feu això, nois, no abuseu del poder.
Déu-n'hi-do com al final tot el context social també acaba transcendint en els grans musicals. Doncs ara escoltarem el musical que ens presenta l'Eli.
El musical Cabaret, de la mateixa manera que veiem com a poc tot s'enfosqueix més i més durant l'auge del feixisme, també veiem que es comencen a desviar-se els fons a causes que poc tenen a veure amb l'interès comú i més amb l'interès d'uns quants. A l'escena, a la Kit Kat Club, veiem com també els diners mouen el món i així ho retraten i parodien. Aquesta és la cançó de Money.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round. It makes the world go round. A Mac, a Yen.
Històries que es van escriure fa temps, però que sembla que continua una mica igual en aquests mons de poder, d'abús de poder i de desviar diners cap on no toquen.
Sí. I també, mira, de privatitzar coses que no haurien de ser i amagar-les, com és el cas de l'aigua. Que també sona molt d'aquest país, això, darrerament. No sé per què. En aquest cas, jo parlo del musical Urinetown. Urinetown, que és una paròdia de Cradle of Rock, del Mac Glitchstein, del 29, 30, no me'n recordo ara mateix. La qüestió és que aquest musical ens parla d'un lloc, una ciutat en la que no hi ha lavabos privats, només hi ha lavabos públics previ pagament, amb el qual, si te saltes la llei i pixes al carrer, que és el gran succés desencadenant d'aquest musical, aniràs de pet a Urinetown.
Déu-n'hi-do. Escoltem-ho. Doncs amb Urinetown acabem aquest duel de musicals. Farem un repàs perquè els oients sàpiguen quins musicals han presentat cadascú. Tenim per una banda els que ha presentat l'Eli, que han estat Billy Elliot, Miss Agon, Hamilton i Cabaret, i el Xavi, que ha presentat Flor de nit, El Mikado, 1776 i Urinetown. Així doncs, com sabeu, durant aquesta setmana podreu votar al nostre Instagram quin és el recull que us ha agradat més d'aquests musicals amb temes polítics, causa justa, sociopolítica, abús de poder, temes que encara, com dèiem avui, tenim molt a prop. Jo ja tinc el meu vot, però com que això és secret, no el faré públic. Germans Quero, moltíssimes gràcies una setmana més.
Saltes.
I ens veiem aviat. Que vagi molt bé.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Doncs anem acabant el programa, però encara ens queda a Teatre de Franc i tenim a punt a l'Elvira per parlar-nos de muntatges teatrals que actualment estan a la cartellera de Barcelona. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Què tal?
Doncs bé, coses molt interessants que s'han vist últimament, eh? Tots els teatres, eh?
Déu-n'hi-do, sempre ens passa, eh? El maig és un mes
sí,
molt ple
sí.
I és allò que costa organitzar-se.
Sí,
finals
sí.
De cursos, sí. Cartelleres molt plenes...
S'acaba temporada,
clar.
A punt de llavors començar el grec, el festival grec.
Exacte.
I ara tot s'ha d'acabar en aquest mes per començar pel juny, eh? Fer
exacte,
totes les noves propostes.
Exacte, per tenir tot tancat.
Sí.
Doncs avui l'Elvira, com hem comentat a l'inici del programa, ens parlarà de Llegat, al Teatre Acadèmia, una història sobre la relació no gaire bona inicialment entre una mare i un jove que tot just comença una història amorosa.
Uh-huh.
I també parlarem de No hi ha fills innocents, a la Sala Atrium, un homenatge a l'escriptor italià Pasolini en veu de l'Oriol Genís.
Genís, exacte.
Amb quina comencem?
Comencem per Llegat.
Perfecte, doncs,
som-hi.
Comencem
per Llegat, un bon llegat que ens han deixat. Un espectacle pensat i produït per la companyia Aca Teatro. Coneguda companyia,
i
ja, eh? I ja és una garantia.
Exacte, anava a dir sí, això, que oi? Saps que serà interessant.
Exacte,
almenys.
Amb la dramatúrgia de Daniel J. Meyer i direcció de Montse Rodríguez Closella. I, com deies, el Teatre Acadèmia. Aquest teatre tan acollidor que...
Que també és una garantia.
També, també s'hi sent
per
bé.
Per tant, entre és companyia tot. I teatre ja...
Ja vas allà.
Ja sabem una mica la teva línia cap on anirà.
Exacte. A mi m'agrada, els teatres grans també, però els teatres petits, que estàs tan a prop dels intèrprets, que els hi veus totes les ficcions, el seu sentiment, a mi m'encanta. I si puc estar a les primeres files encara més. L'obra són unes lluites d'interpretació d'Àngels Guinyalons, que és l'ànima plena d'energia i pretòrica de l'espectacle. Tots la coneixem. El Pau Oliver, que també el coneixem, per l'alegria que passa, que demostra aquesta vegada les seves arts tant d'interpretació, de text i ballant, i també fent una demostració de moviments dels patins artístics. Al·lucinant com es mou amb els patins. I Marc Pozzielo, que és un actor de musicals, però que aquesta vegada no canta. Aquesta vegada interpreta, però diu el text molt ben dit, també. Són ells tres, eh? Tots xicots, i l'Àngels Guinyalons. Una obra que hi ha molta música, però que no és un musical.
Val.
Que el text i l'argument és actual i emotiu, però és acompanyat de música de l'estil de playback. O sigui, que l'actriu i els actors, que tantes vegades hem vist en diferents i aplaudits musicals, no canten sols, no canten ells, sinó que interpreten les cançons seguint els cantants originals. O sigui, se sent la cançó original molt coneguda i ells o la tataregen o la canten a sobre. L'argument es basa, tal com has anunciat una mica, amb un primer contacte d'un noi jove amb un altre bastant més gran que es troben una nit de festa i s'enrotllen. Per altra banda, la mare del noi jove, una dona amb una bona posició social i professional, coneix aquest noi, el nou amant del seu fill, però justament ha preparat una notícia inversemblant pel seu fill. Ha venut l'habitatge i ha comprat una furgoneta adaptada per fer un llarg viatge amb el seu fill. Li vol donar una notícia i aprofita viure uns dies junts. Sempre s'han portat bastant malament i potser ha buscat l'oportunitat de
trobar un moment
coneixes
comú
més,
i tenir moments més profuns o íntims,
exactament,
segurament.
Exactament. Des d'aquell moment, l'escenografia canvia i el que al començament era un llit central, on es trobaven els dos xicots, es converteix en la furgoneta viatgera. Un aplic polivalent que tant pot servir per dormir, per cantar, o convertir-se en una imaginable atracció d'un parc temàtic. PortAventura, qualsevol parc. És durant el viatge quan mare i fill es coneixen a fons. I malgrat les desavenences que, de la diferència generacional, descobreixen la gran estimació que es tenen l'un a l'altre. Moltes vegades aquest amor-odi, no? Que hi ha entre pares i fills, aquest amor, però que sempre estàs en contra. L'amor de mare incondicional i el reconeixement i descoberta per part del fill d'una mare forta i alegre. Així tot, els dos amants no deixen de tenir contacte i es van telefonant i es van coneixent a través del telèfon. Un tema poc convencional i una posada en escena poc tradicional, on predomina una banda sonora extensa. L'espectacle és com una pel·lícula sense imatges, però amb força música i moviment, en el qual es fa un viatge a diversos llocs geogràfics i també un viatge d'emocions fraternals, aquest viatge que al final es descobreixen un a l'altre. És una obra que jo diria que no deixa indiferent pel que es tracta, pel com ho fan, per la presentació. Tot és enlluernant. Aquesta obra la podreu veure fins al 2 de juny.
Bueno, encara tenim una mica de marge.
Una mica de marge per
anar. No gaire, una mica de marge. Sí. Ens l'apuntem llegat al Teatre Acadèmia. Mm-hmm. També a vegades, quina pena que hagin d'haver-hi aquests... que al final s'hagin hagut de conèixer expressament buscant un... No? Vull dir que al final la rutina del dia a dia a vegades no ens deixa...
No. Hi ha d'haver un motiu, que un motiu no l'he explicat, perquè no cal dir-ho
No.
Però un motiu molt important que la mare determina fer això.
Clar. I a vegades sap greu que hagin d'arribar aquests moments...
Exacte.
Per reconèixer-se com
aquesta
mare
estimació.
I fill.
Exacte.
Déu-n'hi-do.
Sí. Déu-n'hi-do. És bonic, per això. Sí.
Perfecte. Sí. Doncs ens n'anem a la Sala Atrium.
A la Sala Atrium, No hi ha fills innocents, una proposta de Teorema Teatre sobre escrits del gran i controvertit Pier Paolo Pasolini. Uh-huh. Oriol Genís es posa a la pell del periodista, assagista i director cinematogràfic italià. L'Oriol Genís és un dels creadors de Teorema Teatre. Hi ha altres persones, però ell és el que va tenir la idea i penso que aquesta és la primera proposta, però que té moltes coses al cap per fer. És un vell, però vell en tots els sentits, actor, molt responsable i molt conegut, que l'hem vist moltes vegades al Teatre Nacional, dirigit per Xavier Albertí, dirigit per Jordi Prat i Coll. O sigui, una persona que potser no ha fet papers... principals, diguéssim.
Com d'aquelles formiguetes, per això que sempre hi ha sigut.
Sempre hi ha sigut.
I també, suposo que, com deies, empapant-se de moltes coses
tant.
Per també crear a la vegada.
I tant. A més, canta molt bé,
sí.
Entén molt de música. I jo li he vist altres monòlegs, però aquest a mi em va fascinar. Doncs el que dic, es posa a la pell amb l'intenció de transmetre el llegat i les paraules del Pasolini, recitant i interpretant una part dels seus pensaments. Podem conèixer una carta dirigida als joves infeliços, un tractat anomenat Gerariello, dirigit cap a un jove fictici, o potser també de cara als joves no tan ficticis d'abans i d'ara. Parla i critica el feixisme, el conformisme, temes que es contradiuen entre el cristianisme, el marxisme i les fòbies que encara existeixen. De si els nens arrosseguen o arrosseguem i estem marcats pel que van fer els nostres pares, pel que van fer els seus pares. Una polèmica constant i meravellosa de pensament. Un muntatge és dirigit deliciosament per Mia Passarissa, però l'actor no està sol. Té la companyia de Pau Danuc i el seu violoncel. Una aportació musical que dona un aire de joventut intergeneracional a l'espectacle. Al vestíbul, abans d'entrar, trobem l'actor barrejat entre el públic, com si fos una persona més del públic. Va vestit com habitualment el veiem sempre, les seves camises estampades, el seu posat...
desenfadat.
Sí, sí, sí. Aquesta vegada s'ha tallat... Perdó. Aquesta vegada s'ha tallat els cabells i s'ha arreglat una mica els cabells, també. I el seu somriure, sempre cordial, fa pensar que no li cal concentrar-se abans de començar la funció. Porta tants anys d'experiència i d'ofici que el domina perfectament. Està allà, xerrant amb un, xerrant amb un altre, i et dic...
Com qui no vol la cosa.
Com si no vol la cosa. Després fan entrar el públic, ell es queda en el vestíbul, i a l'entrar a la sala, el Pau Danuc ja està interpretant una suau melodia. Tot és plàcid i tranquil. L'Oriol entra en escena, es posa al centre i es canvia de roba. Ara ja no és l'Oriol. Ara seran les paraules que el transformaran. Així comença un monòleg de quasi una hora. Una excel·lent i cuidada interpretació plena de diferents registres i matisos que el músic secundarà. L'actor canta, balla i diu precioses poemes, tot barrejant-se entre els espectadors i mirant-los pràcticament un a un, els ulls. Es posa entremig del públic i et va explicant els pensaments de Pasolini, però que s'ha convertit en ell. Igualment, el Pau canta, parla, tarareja i omple de música el bonic i poètic espectacle. L'escenografia, ideada per Castells Planes, consta d'unes cortines vermelles, una cadira i una butaca, jo diria com mig vella, dins d'un requadre de parets inexistents. Només hi ha el requadre, però es travessen, eh? Els dos intèrprets van canviant de posició cada element, igual com van canviant les intencions de les paraules. És un delicat i punyent espectacle ple de poesia. Jo us aconsello que hi aneu. I més a les persones que ens agrada el teatre, que ens agrada que ens expliquin les coses, seguir-ho paraula per paraula, tan ben dites. Aquesta també la podreu veure fins al 2 de juny.
Se'ns complica l'assumpte ara ja. Ara se'ns omplen les agendes.
Sí.
No hi ha fills innocents. Pensar una cosa quan has parlat sobre... Trobo curiós, no és curiós, perquè no existeixen les casualitats en aquesta vida, des del meu punt de vista, però amb el context social que estem vivint avui en dia, apareixen molts espectacles que parlen del mateix, com deies, de l'augment del feixisme, necessitat de parlar-ne, del que rebem dels pares i què fem, i m'has fet pensar també en com el teatre tampoc canvia tant, perquè tenim Ifigènia, que també parla sobre quin llegat de violència i en un context tan violent deixen els pares als fills. Mm-hmm. Aquí també llegat, també hi ha un cert llegat
també.
Quina relació es creen amb pares i fills.
Sí.
O sigui, que déu-n'hi-do, aquest tema no sé per què, però deu estar present.
Sí, bueno, present sempre.
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 I és una demostració que els clàssics no canvien,
no.
I que els temes...
Més que res, les persones no canviem.
Exacte.
L'humanitat no canviem. Exacte. Tenim els mateixos intents, les mateixes maneres d'expressar-nos que fa 500 anys.
Sí, sí, sí.
I els problemes són els mateixos. Els canviem de nom o els canviem una mica. Però... sempre és com un peix que es mossega la cua.
I al final és... Jo crec que una demostració de que el teatre no morirà, perquè sempre hi ha un sentiment, com els grecs i els clàssics feien en el seu moment, de parlar de les coses més vitals del nostre dia a dia, i com això jo crec que és la base que sustenta el teatre, que després pot experimentar, tenir moltes formes, però n'hi ha un bàsic, no? Unes coses bàsiques que sempre es van mantenint.
Sí, que inclús a vegades amb comèdies també surten aquests temes, eh?
Sí, i tant, sí.
Que
sí.
Són com més superficials, però al fons...
Exacte.
També és això, també és la vida de família o la vida d'estimació de pares i fills. Sempre surt aquest tema, és el tema que interessa a la humanitat.
Exacte.
I el teatre és un reflex de la societat.
Sí. Mira, m'hi has fet pensar ara com en tres espectacles com recents de dir, ui, tenen alguna cosa en comú i són totalment diferents entre ells com a espectacles.
I tant.
Perfecte, Elvira, doncs ens veiem la setmana vinent amb més
I
obres
tant,
de teatre.
Vinga.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
I aquí finalitzem l'Amunt al Taló d'aquesta setmana. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que hi busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials. A Instagram, @amuntaltaló.està i també a Facebook. Tornarem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies per escoltar-nos.
Amunt al Taló.